les nostres arrels, en un programa radiofònic en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Som Esteban i Òscar.
Bon dia a tots, estem un altre dia en el programa Les Nostres Arrels.
Pues sí,
hem tardat bastant en vindre perquè hem estat malalts els dos. Del camp no, constipats.
La panxa, pare, deixa.
L'epidèmia esta que ha hagut, la passa de constipats. I bueno, ja al final tenim ganes de vindre i ja estem així i anem a parlar d'un altre tema interessant. Bueno, per a nosaltres interessant, no? Relacionat més o menys amb el nostre poble, no?
Sí, relacionat amb un aconteixement que fa poc va tindre així en el nostre terme, no?
No sé si qualificava d'aconteixement. Tot el món es va donar compte que la carretera d'Oliva estava tallada, bueno, tot el món que va aparèixer a carretera.
Okay, va estar tallada dos dies.
No va estar tallada dos dies només.
Va ploure un dia i es va tindre que anul·lar i es va tindre que fer el segon dia.
Vale. El motiu de pel qual va estar tallar...
No per asfaltar, que també... La carretera. Vale. No va ser el motiu de l'asfaltament.
Però encara hem dit el motiu pel qual estava tallada la carretera. El motiu és que, suposo que tothom s'haurà enterat, és que estàvem gravant una pel·lícula o sèrie.
Sí.
Vale?
Té una plataforma molt famosa.
O sigui, Netflix, no? Era Netflix.
Exacte.
I ahir entre, més o menys, com és la zona d'això? O com es diu la zona aquesta? On estava tallat?
Per les aigües de Terele.
Les aigües de Terele, sí. I estàvem gravant una sèrie. També he de dir...
Que així hi ha per enrere.
Així per enrere, jo no sabia això. No m'havia caigut en això. També, jo no sé si hi havia gent que anava a la direcció Sagra, i aquests dies s'hauria de donar compte que hi havia un gran càtering, també hi havia cotxes i gent ahí, perquè ahí estava el càtering de la pel·lícula que estàvem gravant. Pel·lícula o sèrie? Crec que és sèrie.
Sí.
És sèrie. Inclús, jo que un dia me'n vaig adentrar per dins d'Oliva, a la zona on estan les ximeneres estes d'antigues fàbriques de taulers, crec que eren, allí també van gravar alguna escena, perquè a mi em van detenir allí, i em per favor, espérate, estamos gravando una pel·lícula.
I dins de Pego, alguna casa de Pego.
Ah, dins d'alguna casa de Pego, també?
Sí.
Ah, però això no havia caigut.
Això ho tinc entès.
Ah, doncs mira, igual és movint ocultat. Vale, doncs... Pues, tothom, jo suposo, que s'haurà enterat que estem gravant una sèrie. El problema és, jo no sé si la gent sap concretament sobre què és aquesta sèrie que estem gravant.
Pues no crec que la gent tinga molt de coneixement sobre què estem gravant.
Va,
poca gent, tu no sabràs.
Pues concretament, estem gravant una sèrie sobre un assassí valencià anomenat Joaquim Fernández Ventura, Joaquim Fernández Ventura, que va ser un assassí dels anys 90 que va actuar principalment per la zona de Castelló. Jo quan em vaig enterar que estaven fent que la sèrie anava sobre aquesta persona, i dic, ostres, pues, podríem gravar un programa sobre aquest, perquè també està relacionat amb el territori valencià, no?
Sí, tot el que entre dins la frontera de Jaume I.
tot el que entre les fronteres creades per Jaume I, el territori valencià, no? Si algun territori ha canviat de comunitat, no sé. Va, pues, se us va ocorrir parlar d'aquest tema, val? Tu coneixes aquest home, Joaquim Fernández Ventura?
No, un cafenet en ell, però poca cosa.
Poca cosa, no? No, però ara no sentir res d'ell.
Pues no, la vida que era.
Bé, doncs Joaquim Fernández Ventura va passar a la història per ser un segrestador, agressor sexual i assassí de la dècada dels 90.
Ja, ho tenia tot, l'home.
Bueno, té totes les seves característiques. Li se coneixen unes 5 víctimes mortals, almenys. Bé, crec que sí, que només va matar aquestes 5 persones. El Joaquim Fernández naix a València en l'any 1963 i, a diferència de molts altres assassins, pues va naixer en un context familiar normal.
Que continua viu?
Sí, això ja ho parlarem al final, perquè continua viu. No és una persona que naixca en un entorn delinqüencial, la veritat. És una persona normal, a la seva feina, en una família sense problemes. Però ja comença a apuntar maneres en l'any 1989, quan ell tindria els 26 anys, crec que dic que naix en 1963, quan a l'agost d'aquest any, el 1969, Comet no va cometre un assassinat, podríem dir que comet el seu primer delicte greu.
I ja que feia molta calor, no?
Sí. Feia més faria calor, li deia agarrar algo, li deia agarrar una torbeta, i li s'hi va ocorrir atropellar a una xica que anava en moto. No es queda la cosa ahí.
Però intencionadament?
Intencionadament, apostes. S'ofereix, després d'haver-la atropellat, a portar-la a l'hospital i la puja al seu vehicle, després de l'accident. El problema és que no la va portar a l'hospital, la va portar a una zona aïllada on va abusar sexualment d'ell, de la violar.
Algú que ho tenia planificat ja.
Sí, tenia planificat atropellar-la i després anar a violar-la. He de dir que no l'assassina. I gràcies a que no l'assassina, i que també va haver alguns testics, per exemple, un automobilista és una persona que anava en un automòbil.
Sí, tinc que m'ho apliques perquè és complicat.
És una prova molt complicada. Va veure el fet, també va actuar de testic en el jutjat perquè va ser denunciat. El van condenar, gràcies al testic, al testimoni d'aquesta dona, el van condemnar a 14 anys de presó.
Tu veus com no podes ser viva la víctima, si no...
Ai, això que he dit és molt important, perquè el que has dit tu també se ho va ensenyar ell. Però el que el diré després... Bueno, el judici que se li va fer...
Esto broma.
Se'l va condemnar a 14 anys de presó.
Pocs.
Bueno, el problema és que en castrarà menys. Perquè allí ell va destacar pel seu bon comportament, escriure també en una revista a la presó, i dient que tenia molt bon tracte amb els funcionaris i amb els altres presos, bueno, els altres presos no ho sé, funcionaris. I inclús va arribar-se a fer una campanya per part d'amics, familiars, la seva mare també tenia una nòvia que va fer campanya.
Una nòvia abans o sí, després?
Abans.
Es veu que quan continuava amb ell?
Això no ho sé, però va participar en la campanya per a que el traguem de la presó una dona que es qualificava com a nòvia d'ell. Bueno, la campanya aquesta reclamava la seva innocència, qualificant que la seva condemna havia sigut un error judicial i que es queda en llibertat. I de fet, l'any 1995...
Però bueno, l'error judicial seria de anys o algo, no pel fet, no?
Algunes persones consideraven que en veritat no havia violat aquesta dona, que s'ho havia inventat o que havia exagerat les coses, i el consideraven innocent. Sobretot el seu àmbit familiar. També és de pensar que estem en una altra època.
Exacte.
Sí, la violència sexual no estava tan penalitzada ni es perseguia tant. I en veritat, 6 anys després, en el context d'una campanya en la qual reclamava la seva innocència, es qualificava la seva condena com un error judicial, va sortir de la presó 6 anys després d'haver-se ficat a la presó. Se l'havia condenat a 14 anys i a 6 anys pues, ja és de la presó. En llibertat condicional, la veritat. I en llibertat condicional.
Ja, que no fa ni la meitat de la pena. Mm.
Després, ell el que fa es traslada a Castelló, no es queda en València, recordem que ella era de València, se'n va a Castelló amb sa mare i es posa a treballar en una companyia de seguros. Allí, en principi, els companys de treball i la gent que coneix, ja més que fa allí, era considerada com una persona educada, encantadora, simpàtica... El problema és que, en veritat, tenia una doble vida. Perquè, de seguida, pocs mesos després d'eixir de la presó, ja comença una carrera criminal més greu que l'anterior, ja que ara, és quan, a partir d'aquest moment, és quan comet els seus assassinats.
Sí, una persona, normalment, que s'assassina en sèrie, sols tindre una doble vida, a millor pel fet de voler aparentar tot el contrari a el que és.
Sí, possiblement. Per què va començar a assassinar? Pues... Hi ha diverses hipòtesis, no. A veure, es considera, ells mateixos donen compte, que la primera vegada que havia violat una dona l'havien ficat en presó perquè havia deixat testics. Es veu que tenia un impuls sexual de violar a les dones i a ell mateixa es dona compte de que perquè no tornen a ficar a la presó no ha de deixar testics. En conseqüència, ha de matar a les seves víctimes.
A la presó no s'anomena si va passar-te alguna teràpia?
No, no va passar per cap teràpia. Ho diu ja perquè està sol i no passa per cap teràpia. Sí que també sap que com a company de celda tenia una altra persona, un altre home, acusat d'haver matat a la seva dona, i el modus operandi que havia utilitzat aquest home és el que ell utilitzarà després per assassinar a les seves víctimes.
Ell va agradar el que li va contar el company.
Exacte, ahir ho has dit. Possiblement ell aprèn d'aquest home com matar a les dones, perquè el modus operandi que seguirà sempre és el mateix. Ell les nugava i després les nugava les mans, això, amb cinta adhesiva, la boca, i després les asfixiava en la seva pròpia roba interior. Moltes vegades, al igual com havia fet en la primera, després d'atropellar-les o fer que el vehicle d'aquestes tingués un accident, sí, tingués un accident i després de segrestar-les. Ell es traslada a Castelló, ja ho hem dit, i matarà en zones properes de Castelló, normalment en els caps de setmana, i normalment en zones d'oci, perquè ell actuava, normalment quan ell eixia per la nit de festa, és quan actuava, normalment, com intentes assassinar.
Solia atacar a xiques més joves o...?
Solia atacar a dones joves. De fet, el seu primer assassinat es produeix el juliol de 1995, o sigui, mesos després d'haver eixit de la presó, i ell assassina a una professora d'anglès, es coneix el nom, bueno, coneix, després l'investigació, li diuen Sonia Rubio Rufat, quan eixia d'una discoteca de Benicàssim. En principi no el relacionava amb crim, això s'ha sabut després. El seu cos és trobat des més tard en la carretera que va des de Benicàssim a Oropesa del Mar, mig vestida, i amb les mans i la boca amb cinta adhesiva. I havia sigut estrangulada. Aquesta serà la seva primera víctima. Primer, quan la troben, pues no saben qui ha sigut l'assassí. Però després, en setembre de l'any 1996, torna a trobar una altra persona assassinada, una altra dona jove, Amelia Sandra García, que és vista per última vegada en vida quan eixia d'una discoteca de Castelló que es deia Aquí me quedo. Aquesta, a més, se la troba amb els dits matxacats amb una pedra que, més tard, quan ja va descobrir que ja havia sigut l'assassí, ell mateixa diu que li matxaca els dits perquè no l'identificaven aquesta dona les seues huelles dactilars. Però a pesar d'això la van identificar, perquè eren persones...
Suposo que ho faria una vella morta, no?
Sí, sí, una vella morta.
Gastava el mateix patró.
El cos de... Bueno, l'assassina en una... L'última vegada vista en vida és eixint d'una discoteca de Castelló, i després se la troben a un estany o llac que hi ha per on. ¿Vale? I el patró que s'havia seguit en el seu assassinat era igual com en el cas de Sonia, no? Tenia les mans nugades i la boca amb cinta. I els assassins, de fet, com veuen que el patró dels dos assassins és paregut, ja comencen a pensar que possiblement...
Els policies,
però són els assassins, i jo. que possiblement és la mateixa persona que els...
El mateix animal.
Va, després estarà, en veritat, bastant de temps sense actuar. Ja diré per què, però ho fa més o menys perquè agafa una mica de por, perquè ja veuen que ja veu ell que podien identificar-lo, perquè aquests dos assassinats van eixir en televisió, ¿vale? I va haver bastant ressò, i aleshores ell se para un poquet. Però en febrer de 1998 es veu que li torna la pulsió assassina, aquesta que tenia, i ataca una altra dona, a la qual intenta ficar en un cotxe. Però, bueno, ho observen l'escena dels veïns que baixen a ajudar-la, aquesta aconsegueix escapar.
Però també era després d'una discoteca mateix.
Això no ho diu, però possiblement sí. Aquesta, bueno, baixen els veïns, l'ajuden, aquesta aconsegueix escapar i ell també, ell se'n va, no el detenen en aquest moment. I després donen una descripció detallada de l'assassí, inclús l'identifiquen una foto. La foto d'ell la tenia la policia, perquè recordem que ell havia violat, feia anys antes d'entrar a presó una dona, per el motiu pel qual havia entrat en presó. Entonces, el buque, jo què sé, suposo que la policia té una base de dades amb els amb violadors i delinqüents sexuals. Vale, a partir d'ahí s'ha de dir que la policia el cita al jutjat, però no el detenen. Ell conta una historieta ahí en el que es fa la víctima, que jo el que he llegit és que hi ha... Ell conta que havia anat a pixar, aquell el va veure, es va posar com una loca, pensant que ell estava exhibint-se, va haver una espècie de trifulca, però no arriben a detindre-lo, la veritat.
És molt estrany.
És molt estrany, però és una altra època. Però he de dir que també sí que la policia, a partir d'ahir, no el detenen, però posa el punt de mira en ell. I a partir d'ahir comença a seguir-lo.
No tindríem mai prou proves.
Home, igual també tenen el que ha passat, no? L'han detès per una trifulca. Segons diu la víctima, en este cas la dona, a intentar ficar-la dins d'un cotxe. Ell diu que no, que ha hagut una baralla, pels motius que siga. Però clar, no tenen per què relacionar-lo amb els dos crims anteriors.
No, perquè oi, encara no tenen
perquè no saps si ha sigut ell.
No
saps si ha sigut ell. Sí que és veritat que a partir d'ahir comencen a seguir-lo, la veritat. I especialment comencen a seguir-lo les nits que hi ha de festa. I ahir comencen a notar que cap a les 4 del matí ell, que són normalment ixien amics, es quedava sola a les eixides de les discoteques i pubs observant a les dones que anaven i venien.
Segurament... Si alguna anava sola...
Exacte.
Que no anava en vehicle, que no anava caminant, que s'allunyava de la gent...
Sí, això és el que pensen, buscant una possible presa. Inclús va haver dones de la UCO, que és un cos de la policia, que es van... posar de fer, és a dir, es vestien com joves i així anaven a les discoteques.
És perillosa.
Per veure si, exacte, per veure si les seguia o anava darrere d'elles, coses així. Home, també, home, evidentment, aquestes dones estaven vigilades d'altres companys policies per si hi feia alguna cosa. I en principi no va picar, però finalment, el juliol de l'any 1998, els policies l'observen desinflant el pneumàtic del vehicle d'una dona que ell prèviament havia seguit fins a una discoteca. Crec que aquesta dona estava en un pub, comenta a unes amigues que se'n van a una discoteca, en aquest pub estava ell i al costat tenia policies de paisà, que ell no sabia que eren policies. La dona diu que se'n va a una discoteca i veuen, els policies veuen que ell està darrere d'ella i ells el segueixen. I el segueixen. Ell aparca a la discoteca, se n'entra dins, ell aparca a la discoteca al seu cotxe, els policies allà, i al cap d'una estona, quan la xica estava a la discoteca, veuen que ell comença a desinflar-li la roda del cotxe.
I seria algo per dir que si volguera ajudar-la a plenar la roda, algo farien ella, no?
Sí, segurament. De fet, el problema és que aquesta dona, quan és a la discoteca, puja al cotxe, se'n va i sofreix un accident amb la roda desinflar.
Aleshores no era per ajudar-la.
No, ell estava seguint-la. Ell estava seguint-la.
Esperant que passés.
Exacte.
Tinguera que parar o cridar a la grua. A una coretaret.
Sí. Bueno, ella, de fet, ella sofreix l'accident i ell, que anava seguint-la, i la policia seguint-la a ell, para, els policies observen com la trau del cotxe en braços i entonces apareixen les policies i li diuen que t'ha passat, i ell diu que aquesta dona ha tingut un accident i que se'n va a portar-la a l'hospital. Que no es preocupen, que ell la porta a l'hospital. Evidentment, la policia no deixa que la porta a l'hospital i li diuen que ja ho faran ell, però no el detenen. Continuen en la investigació.
Clar, també... Clar, és que si l'haurien dit perquè estava buidant-li la roda, ja era anat encara amb molta més precaució després. No podien dir-li el que havien dit.
Sí, però es veu que ja no s'esperen, eh? Dies després, el 29 de juliol, ja és detingut al seu domicili per la Guàrdia Civil i es fa en casa seva un registre i allí es troba la cinta adhesiva que havia utilitzat en el primer crim, almenys. No sé si en el segon, però en algun dels seus crims, en el primer.
O sigui, el pitat el detenen quan havia fet dos crims, no?
Sí, només dos crims. Ho havia intentat en dos més, Però en principi havia matat a dos dones. Bueno, abans d'estar en presó havia violat una altra. Però només tenia dos crims. El detenen el 29 de juliol. I ahir el tanquen. No el tanquen a presó. Està detingut i comencen interrogatoris per a intentar que confesse els crims de les dues dones que havia assassinat. Assassinades. ¿Vale? Sonia i l'altra no me recordo com li diuen. Bueno, les dues dones que havia assassinat. Amàlia, sí, Amàlia. Consiguixen que confesse els crims el 21 d'octubre. L'havien detingut el 29 de juliol. ¿Vale? Ahir ella admet haver mort a Sonia Rubio, Amelia, que són les dones que hem citat, però també reconeix haver mort a tres prostitutes, que són Natàlia Archelas, Mercedes Vélez i Francisca Sales.
Que això no tenien constància.
A veure, aquests crims, s'havien descobert els cadàvers d'aquestes dones, de fet, els seus cadàvers s'havien trobat a principis de 1996, però no havien sigut vinculats amb el de les dues dones anteriors, Sona i Amàlia. En veritat, no havien sigut vinculades amb elles. Val? Inclús, en gener de 1997, havia sigut un camioner, vale, sospitós, com a sospitós, d'haver matat a les tres dones aquestes prostitutes. L'home este, li diuen Claudio Alba, ja mort, va estar 5 mesos en presó, crec que era estranger, crec que era romanès. Ell també mort, ja mort, va morir l'any 2002 d'un infart. I va poder eixir de presó quan es va descobrir que era innocent, no? Que no havia sigut, però va estar 5 mesos. I durant aquest temps, Joaquín va deixar de matar. Ell sap que ell va veure en televisió que havien detingut l'home aquest, el camioner aquest, per ser sospitós de l'assassinat de les tres prostitutes, i ell va deixar de matar per a donar a entendre que ja estava l'assassí en presó. En els estudis que se li van fer, se'l qualifica com un psicòpata. De fet, se'l considera com l'assassí en sèrie més proper, espanyol més proper als americans, amb unes característiques més semblants.
Perquè un assassí en sèrie, molts assassinats fa falta.
Dos o tres, a partir de dos o tres. Però se'l qualifica un psicòpata, assassí en sèrie també, i amb un coeficient intel·lectual superior a la mitja, de 120, crec que he llegit. És una persona molt intel·ligent.
Molts assassins són intel·ligents.
Però també és un mite això, perquè jo sentic que no tant, eh? Perquè jo sentic que a vegades molts assassins són bastant bàsics, o deixen molt guiar pels seus estils primaris i no són necessàriament massa intel·ligents.
Jo preferia els assassins en sèrie.
Així no pot ser. També molta gent s'ha quedat molt en lo de la pel·lícula El silencio de los corderos, que és una sèrie que és molt intel·ligent, molt llest, però això no sempre sol ser així, però en este cas sí. Però bé, el 14... Bueno, es va fer un judici d'ell, el 14 de gener del 2000, finalment es fa una sentència que condena per 5 càrrecs d'assassinat, un de tentativa, un d'imprudència amb lesions, i se'l condena a 69 anys de presó i a indemnitzar a les famílies de les víctimes amb 130 milions que no sé si hauria pagat. I l'Estat queda absolt. Per què? L'Estat queda absolt perquè també algunes persones es feia responsable l'Estat. Per què?
O subsidiari.
No, i perquè també l'haver condemnat primer per violació i l'Estat el va deixar eixir a baix d'hora amb llibertat condicional. I és a partir d'aquest moment quan ell comet 5 assassinats. Val? En 22 de juliol del 2003... 23, perdó. Ja és de la presó i darrere de la manxa on estava, després d'haver-lo condenat a 69 anys, o sigui, que en presó va estar uns 23 anys, aproximadament, des de 69 que havia de complir.
Una tercera part,
molt poc. També va destacar per la seva bona conducta, no sé si això va ser un altre mal, però només va estar a presó uns 23 anys.
Però és que ahir jo trobo que la bona conducta... Ahir és quan es pot aplicar ja millor la pena permanent revisable, no?
Això és
opinió, no? Però,
perquè jo crec...
Tu pots tenir molt bona conducta i pots tenir millors condicions, a millor dins la presó o el que siga, però és un perill, o si el deixen en llibertat, tenia que estar sempre rastrejant-lo.
Sí, però jo crec que, a veure, l'any que el tanquen a ell, que el jutgen a ell, que és l'any 2000, lo de la,
no,
cadena,
no estava,
ahí la cadena perpètua revisable no estava. Si això és crims els haurà fet actualment i l'haurien jutjat ara, jo crec que haurà sigut condenat a cadena perpètua revisable. Però en aquests anys no estava. Clar, no es pot jutjar a posteriori. Bueno, pues...
Tenim que anar, no? La cosa
sí, tenim que anar acabant, però acabem bé. A veure, ell, en veritat, va dir que no tornaria a Castelló com Baixir i que marxaria a l'estranger, i a Castelló no va tornar, però en veritat no va eixir d'Espanya. Primer va anar a Irún, sap? Ahir va viure una dona que va acabar denunciant-lo per acoso.
Sí, i després... va tornar.
No, per acoso, però va viure un cas de violència domèstica. No va ser denunciat per delicte sexual, bueno, això també és greu, no? I es va traslladar a una localitat de Guipúscoa que es diu Andoain, a internet, pots buscar a la Wikipedia mateix ells, Andoain, i allí és on està vivint i treballa actualment. Hi ha hagut algunes polèmiques quan es va descobrir que vivia en aquesta localitat. Crec que vaig ir inclús al programa d'Anna Rosa, que fan pel matins, gent que estava espantada, però en veritat en aquesta localitat Andoain de moment no fa res. I allí està la història. Continua viu actualment.
Bueno, no fa ni 2 anys, no? O 2 anys.
Que... Sí, bueno, 2023, sí, 2 anys i poc. A veure, la sèrie que estan gravant és una sèrie de Netflix que estan gravant així, que s'emetrà el 2026, pròxim any, però en veritat ja s'han televisat algunes coses sobre l'assassí aquest, de Joaquim Ferrandi. Hi ha un episodi d'una sèrie que es diu La huella del crimen, de Televisió Espanyola, anomenat L'assassino dentro del círculo, que va dedicada, està basat en ell. I inclús hi ha un programa que es diu L'hora fosca, a punt, que van fer un programa anomenat El depredador de Castelló, en el que es parla d'ell, de Joaquim Ferrandiz. Programa que està, un capítol que està prou bé, jo l'he vist i soc fan d'aquesta sèrie. L'hora fosca. I res més.
Pues bé, pues ho deixem així perquè ja m'ho han passat.
Ens veurem passant prou, 28 minuts. Ah, i... Volíem posar una cançó i no l'hem posat ni res.
Té raó. Mira, el pròxim programa ja podem posar.
Bueno, però si volen posar més de Radio Pedro, no m'ho tallen. La cançó que volíem posar era una cançó dedicada a Charles Manson, que també és un assassí molt
famós.
Molt famós. Concretament la cançó aquesta s'anomena... A veure, que ho tenim que apuntar i ho tinc que buscar.
Death Valley.
Death Valley 69 de Sonic Youth. Vale?
Si la volen buscar.
Este Charles Manson és més famós, però no és valencià. No, d'ell no parlem. Val?
Molt bo, espero que us hagi agradat. I
ja
com heu notat, han canviat un poc la dinàmica. No?
Ja
no...
Home, també és històric, eh? Sí, sí. Això és dels anys 90.
No, el tema. Ara parlem més de coses de més d'actualitat.
Sí, és història, però més actual, història contemporània. Dels anys 90, que és l'època de la nostra adolescència, que és una època que tots diuen que està molt bé, m'ho passem molt bé, però està molt mitificat. No hagut més assassins valencians que a eixa dècada.
Pues sí. Hasta la pròxima i no res. Bones festes també, aunque esperem tornar a dir-ho i tenir un programa antes de...
Sí. No sé si antes de Nadal en farem alguna més. No ho sé, depèn de Radio Pego, ja es diran.
Per si acaso no poguerem, pues, molt bones festes.
Adéu, bon Nadal, per si acaso no en fem un altre.
Adéu.